propagandístiques, perquè la ideologia jihadista no necessita de conflictes específics més que per la seva propaganda. Ells ideològicament creuen que tenen el deure religiós de convertir tota la humanitat a l'islam, al seu islam, que no és l'islam oficial, ni ortodox, per la força. I bé, com dic, ara fan servir lo de Síria, com en el seu dia van fer servir lo d'Iraq, i demà faran servir el que sigui.
Qualsevol excusa és bona, diríem, eh?
Sí, absolutament.
Completamente de acuerdo con lo que acabo de decir, Jofre. Completamente. El objetivo es otro, y pueden decir Siria y pueden decir lo que quieran. Su objetivo es religioso y de implantación de un modelo de fe absolutamente fanático, que es el que tienen, y ahí están ahí. Están convencidos de que han subido al cielo. Ellos y 77 parientes, ¿eh? Que es lo que dice, me parece que son 70 o 77, no sé exactamente, los que hayan muerto hoy.
La una i un minut de la matinada, ara sí. Pilar Rahola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Jordi.
Estem aquí amb dues persones que coneixen, tres persones que coneixes molt bé, el nostre amic Eduardo Martín de Pozuelo, el Jofre, el Jofre Montoto,
sí.
i el Joaquín Luna.
Sí, perdoneu que estava al cinema i no m'estava veient, imagina, gens bon, i no m'ha més assabentat tard d'aquest desastre.
Sí.
Digue'm, perdoneu.
Deien, Pilar, estàvem comentant que, quina casualitat, l'Eduardo ha fet un llibre que es diu Objetivo Califato Universal, sí. I tu has fet un llibre que es diu Prou, perquè tu ja fa temps, com l'Eduardo, que esteu alertant de tot això, que molta gent s'ho pren com una broma, que molta gent pensa que això no et pot tocar. Però em permets un segon, Pilar? Un segon només, eh?
Sí.
President Artur Mas, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit.
Què en pensa d'això que està passant aquesta nit a París, president?
Bé, com comprendreu, estem tots absolutament colpits per aquest atemptat i per aquestes persones que han perdut la vida. Això és com si ens passés a nosaltres. França és un país amic, està al costat, és el nostre veí, i tenim llaços i lligams culturals, econòmics, comercials, d'amistat de tota mena, des de fa segles, i per tant ens ho sentim doncs, com un atemptat en pròpia terra, a casa nostra. No? També sabeu que la violència, desgraciadament, i el terrorisme, i les guerres, i tot plegat, no és pas una cosa d'ara mateix. A França mateix ens vam trobar ara fa uns mesos amb els atemptats de Charlie Hebdo, amb altres països europeus també ha passat, i per tant això és un atac a una civilització, i és un atac a uns valors, i a una forma d'entendre la vida, que ha costat molt d'arribar a defensar, i això ho hem d'entendre molt, i per tant ho hem d'entendre tots els que creiem almenys, i això ens obliga doncs, a ser ferms en aquest moment de desgràcia, en aquest moment en què ens interpel·la l'emoció per un costat, però també doncs, la tristesa i el dolor, i sobretot doncs, no baixar la guàrdia en uns moments en què hem de defensar allò que tant ens ha costat construir.
Li pregunto, president, perquè ni sense en cap voluntat de fer alarmisme, però ja se sap que aquest tipus d'atemptats terroristes comences a crear efectivament una alarma, una por. La gent, el ciutadà pensa, coi, ha passat a París, ha passat a Madrid.
És lògic.
Això posar, és absolutament lògic.
Sí.
Realment aquí s'han avortat, i ho parlava fa uns moments l'Eduardo Martín de Pozuelo, un expert en la matèria, que aquí la policia ha actuat conjuntament i fins i tot hi ha hagut moments de molta alerta. És evident que preguntar-li ara si estem segurs és una, o si hi ha la seguretat plena, en aquests moments no es pot dir.
No, la plena no hi és, senyor Basté, hem de ser clars i sobretot hem de ser honestos. No hi ha cap país del món, cap, ni tan sols el que pugui semblar més segur, que estigui lliure completament de qualsevol acte de violència o qualsevol acte terrorista. Els Estats Units d'Amèrica, ho sabeu molt bé, han patit atacs duríssims en aquest sentit i són països molt preparats des del punt de vista de la seva fortalesa, de la seva seguretat, dels seus serveis d'intel·ligència. Ningú està absolutament deslliurat de patir un atac terrorista. Per altra banda, sabeu que Catalunya, doncs, desgraciadament, al llarg de la seva història, i no fa molts anys, d'atacs terroristes n'ha patit i n'ha patit en terra pròpia, no? I molts compatriotes nostres, doncs, desgraciadament, hi van deixar la vida amb terrorisme, que en aquest cas no era islàmic, sinó que era, per exemple, de l'ETA. No? Sabem de què va, sabem perfectament què vol dir això, i per això, doncs, lliures del tot no n'estem. Ara bé, el que sí que és important és que la gent sàpiga que tot el que està a la nostra mà, des del punt de vista dels operatius, de les forces de seguretat, de la prevenció, dels sistemes d'alerta establerts, tot això està plenament operatiu. No estem pas creuats de braços ni indiferents davant dels riscos que tot això existeix. Des de fa mesos estem amb nivells d'alerta relativament alts des de la possibilitat dels atemptats terroristes i concretament islàmics. Per tant, bé, aquesta és la realitat. Jo no puc donar garanties totals i seguretat total, no ho pot fer ningú, si som plenament honestos, però sí que puc dir amb tota claredat que tot el que està a la nostra mà s'està fent, que els sistemes operatius s'estan reforçant, que els tenim reforçats des de fa mesos, perquè això no és d'ara mateix, i per tant doncs, la gent ha de tenir la tranquil·litat i sobretot la seguretat de que tot el que està a la nostra mà està plenament sobre el terreny.
Augmentaran, president, el nivell d'alerta terrorista?
Estàvem ja en aquests darrers temps amb un nivell 4 sobre 5, per tant estàvem ja molt alts. El que passa que també heu d'entendre que nosaltres això doncs, no ho anem explicant cada dia, perquè això sí que crearia un neguit absolutament innecessari entre la població, que per altra banda, encara que sapigués això del que està passant, doncs un dia i un altre tampoc podria fer-hi res. Per tant, hem de ser prudents en aquest tipus d'informació. El nivell d'alerta ja era alt en aquests darrers temps, des de feia mesos. Hi ha 5 nivells d'alerta, estàvem a 4 sobre 5, per tant vol dir que ja estàvem molt, molt, molt amunt, i a partir d'ara, doncs, tot el que es pugui reforçar, fins i tot amb el tancament de fronteres que ha atacat França, doncs nosaltres, òbviament, també hi col·laborarem amb tot el que estigui a la nostra mà i amb tot el que puguem. Estic jo en contacte permanent amb el conseller d'Interior, amb en Jordi Jané, ell està en contacte amb el Ministeri de l'Interior a Madrid, i en aquest sentit, doncs, tota la coordinació està plenament garantida i és plenament operativa.
Una última pregunta, president, ha aconseguit o ha pogut parlar en aquestes últimes hores amb el govern d'Espanya per saber exactament de quina manera s'ha de treballar conjuntament aquestes pròximes hores?
Ho estic fent a través del conseller d'Interior, com us deia ara, a través d'en Jordi Jané, que està en contacte permanent amb el Ministeri de l'Exterior.
Doncs li agraeixo molt la seva presència a aquestes hores de la matinada. President Mas, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vostès, igualment.
Gràcies, bona nit. En directe al president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, que ens ha atès mentre escoltàvem la Pilar Rahola. Pilar, perdona, disculpa, em deies.
Bueno, t'he de dir, afegir, si em permet, i l'Eduardo també ho coneix molt bé, que per bé que és veritat que la seguretat no la tenim ningú, ni la completa ni cap, és a dir, estem en una situació d'alerta important, sí que és veritat que tenim uns grups policials, per exemple, tot el servei d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra en matèria d'antiterrorisme, en matèria de terrorisme, és de molta eficàcia, és de molta professionalitat, també la Policia Nacional. Jo crec que en aquest sentit les policies s'han posat des de fa molt de temps s'han posat a fer la feina molt ben feta i han tingut èxits extraordinaris. Ara bé, més enllà d'això, és evident que quan un tipus agafa un Kalashnikov i comença a disparar, això és difícil de preveure, no? Tu em preguntaves, parlaves del títol del meu llibre, prou, no? O, per exemple, el títol del llibre de l'Eduardo, no? Estem parlant del Califato. Els que coneixem aquest tema des de fa molt de temps, i el seguim des de fa molt de temps, anem alertant que estem cometent molts errors, que dona la impressió de que va creixent un ou de la serp terriblement verinós i terrorífic i que tanmateix som incapaços de reaccionar. Jo tinc la impressió cada vegada més flagrant, més forta, de que estem vivint uns anys 30 a Europa, veient com el nazisme anava creixent, una forma brutal i sagnant de totalitarisme que acabaria patant a la cara d'Europa, i tanmateix estàvem plens de Chamberlain donant-li la poteta, donant-li la maneta i no reaccionant com havien de reaccionar. Fa molt de temps que davant del totalitarisme islamista o de l'islamofeixisme, com a mi m'agrada anomenar-lo, l'Eduardo va més lluny i parla obertament de
islamonazisme,
exactament, ja directament, però vaja, jo, en tant que el terme feixisme em sembla que ho engloba tot, l'islamofeixisme és una ideologia totalitària que ens ha declarat la guerra. Ens ha declarat la guerra aquí, a la civilització. Què és la civilització? Qualsevol ciutadà del món que estigui a favor dels valors de la llibertat, de la modernitat, de la tolerància, li ha declarat la guerra als nens pakistanis, els que va matar en una escola. Li ha declarat la guerra a la gent que avui ha matat de manera brutal a París. Ha declarat la guerra a la gent que va matar en uns trens a tots, i podria allargar-me moltíssim, o als pobres que estan massacrant en aquests moments per Iraq i per Síria. És a dir, és una ideologia de mort, que té com a voluntat la conquesta del món i que actua de la manera més brutal que pot actuar el totalitarisme. I nosaltres no hi ha manera que reaccionem seriosament. Estem vivint cada dia camps d'extermini. d'agullaments de persones, d'assajament de pobles sencers, que són, sinó camps d'extermini, que anem veient fragmentats dia a dia a les televisions. I tanmateix sembla que ens haguem acostumat. No hem vist ni una manifestació, Jordi. Jo em lamento permanentment de que no veig ni una manifestació del món més socialment compromès amb les llibertats enfront d'aquesta bogeria. Veiem com hi ha països, membres de l'ONU, que tracten a les seves dones com esclaves en actituds, òbviament, i clarament feixistes. I tanmateix, com no són el Pinochet o no són el Videla, diguem-ne, no fem manifestacions, ni ens preocupem. Estem veient matances de cristians. Cristians, pobles que feia 2.000 anys que estaven en aquells territoris i que estan sent permanentment massacrats, no m'ha aixecat un dit. Veiem com els aliats nostres ens compren l'ànima, perquè per això tenen tot el diner del món, però mantenen unes estructures feudals, fanàtiques i absolutament perverses. Veiem com financien amb diner els imants del mal, que se'n diuen els imants del mal, aquells que foten el cap com un timbal a pobres nanos joves que els converteixen en bombes humanes. Què estem fent? Si jo vaig escriure aquest llibre, que no en tenia cap ganes, perquè quan vaig fer el primer a la República Islàmica vaig pensar, buf, espero descansar d'aquest tema, vaig fer per la fatiga, pel cansament profund davant de la convicció d'aquell lloc de prendre posició clara i rotunda davant d'un fenomen que ens ha declarat la guerra, fem com Chamberlain amb el bonisme, el multiculturalisme, el llupiaia, el no passa res, i van matant.
Permeten, Pilar, Jofre Montoto, algun comentari sobre aquesta explicació de la Pilar?
No, estic bàsicament d'acord amb el que diu. La Pilar expressa les coses de forma molt vehement i crec que és un moment per fer-ho així, no? Per explicar les coses clares i sense, permetem l'expressió, rotllos políticament correctes, no? Mm-hmm. Per què? Perquè no permeten comprendre el fenomen.
Jo, amb això que comentava la Pilar, Jofre, i acabo de seguida amb tu, Jofre, et deixo de descansar, només faltaria, si és que pots, aquesta nit, però, és a dir, fa molts anys que sento una paraula que la Pilar va repetint com un corcó, perquè quan vol la Pilar ja sabeu que és un gran corcó per una paraula que és bonisme. Hem pecat tots plegats, no només a Catalunya, sinó a Catalunya, a l'Estat, a Europa, al món, de bonisme, Jofre?
Bonisme d'una banda i comoditat d'una altra. Mentre els morts són lluny, podem fer una petita protesta diplomàtica o un programa especial de ràdio o de televisió i oblidar-nos-en fins aquí molt de temps. S'ha estat permissió amb determinades formes, amb determinats governs, etc. Sí, no s'han perseguit de forma prou dura determinades ideologies. També recordem que abans de l'11S a Londres hi havia mesquites on cada divendres es cridava a matar jueus i cristians pel simple fet de fer-ho, i no es feia res. Doncs bé, doncs d'allò ve també tot això.
Bonistes, en els anys 30 el que hauríem dit, hauríem parlat de l'apaivagament, no? El famós apaivagament de Chamberlain. Pacifiquem una mica, normalitzem. L'altre dia jo vaig estar en una entrevista que m'han fet l'oracle de Catalunya Ràdio, perdona la competència, però sí,
Jordi... Ah, no, ho pots dir-ho perfectament, només faltaria. Ja saps que ho dic jo, cap problema, cap problema. L'oracle de Catalunya Ràdio amb el Xavi Freixas, cap problema.
L'altre dia em van entrevistar parlant del llibre, tu i jo ho tenim pendent, quan torni, perquè la setmana que ve estaré fora, que estic a Argentina, justament fent un homenatge, per cert, al fiscal Nisman, i presentant, no caldria, el llibre. Doncs em van entrevistar l'oracle i jo explicava el que estava passant i com l'esquerra i tot plegat, tots els que tindrien veu pública no reaccionen davant d'un fenomen totalitari tan greu. I tenia davant una senyora que es diu Gemma Galdón, que m'estava repetint totes les consignes bonistes, diguem, de manual, d'aquelles que haurien de llançar les escombraries d'una vegada, perquè sembla una estupidesa enorme.
Mira, permet, Pilar, una última hora, perdona. Sí, France Press parla de desenes de morts al Bataclan i Euronews acaba de dir que a la sala podrien haver-hi al voltant d'un centenar de morts.
Centenar de morts?
Un centenar de morts, segons Euronews.
Mira, quan tu preguntes sobre el bonisme és considerar que el burca és una qüestió cultural. Bonisme és considerar que quan ens aliem econòmicament o posem, per exemple, la imatge d'un club esportiu, ja no parlo del Barça, podem parlar del Madrid i qualsevol altre, i posem el nom d'una dictadura teocràtica que a més financia grups jihadistes, estem cometent errors gravíssims. Bonisme és que una organització internacional que hauria de preservar els drets com Nacions Unides faci membre del Consell presidenta del Consell de Drets Humans a Aràbia Saudita, que està a punt de condemnar, matar, aplicar la pena de mort amb una nena de 9 anys perquè havia fet manifestacions. El bonisme és la complicitat, ni que sigui en la passivitat i en el silenci, davant aquesta extorsió permanent d'una ideologia totalitària. Els estem permetent tot. Fem una caricatura, ens condenen amb els dibuixants, i què fem nosaltres? Encara critiquem en els dibuixants. Dient que potser s'havien passat, no recordant, per exemple, que la llibertat es basa en riures dels déus, també. I que si ells no riuen del seu déu, el problema el tenen ells i no nosaltres, que ens ha costat molt de conquerir. Ja sé, Jordi, que estic baixant una mica baix, de que dius, home, amb la matança que hi ha avui, de què parlem, no? Estic parlant de tots aquells signes que ens demostren que estem reduint cada vegada més els espais de llibertat davant d'una força brutal que de moment està guanyant, que és una ideologia totalitària.
Permeta, Pilar, que vull acomiadar el Jofre Montoto si no ha de dir res més, perquè, escolta, em porta gairebé 3/4 del telèfon i només tinc que paraules d'agraïment per aquesta nit, per haver-nos acompanyat. Jofre, si no has de comentar alguna altra cosa.
Bé, no, crec que... a veure, no és que estigui tot dit, però que, bàsicament, el que podem comentar de la situació, no només dels atemptats, sinó de la situació del jihadisme, de la situació a la que es troba el món davant d'aquesta terrible, no amenaça, sinó realitat, doncs, a veure, podem estar parlant moltes hores, però bé, potser ens allargaríem massa, no? Gràcies a vosaltres per haver-me convidat un cop més.
Només faltaria. Jofre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Perdó, aquí en aquest programa especial de RAC1, perdó. Moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
El Jofre Montoto, que és especialista en terrorisme islamista, autor del llibre Jihadisme, que és com l'Eduardo i com la Pilar, experts en la matèria. Sobre el que comentava la Pilar, Eduardo, algun comentari?
Jo, en el buenismo, bueno, mira, hay un problema. En su libro tiene un prólogo mío, en el que, reafirmo...
Sí, sí. Y la granota.
Sí, señor, el que reafirmo, y yo leí el libro y me impresionó el libro mucho, el de Pilar, porque estoy completamente de acuerdo. Va más lejos de lo que ha dicho ahora aquí, en este momento, Pilar, pero hay un buenismo que lo tiene... Hay a ver, ¿cómo lo digo? Hay como una expresión de buen tono progresista que consiste en equivocarse de enemigo. Es decir, no sé cómo expresarlo de otra manera. Cuando es un norteamericano o Estados Unidos quien mete la pata, que es verdad que hay que criticarlo a pura y lo que queramos, entonces sale a la calle todo el mundo. Cuando un israelí, cuando Israel hay un apuñalamiento, bueno, este Israel, este comportamiento de este Estado totalitario, pero se equivocan de enemigo. El totalitario no es una democracia perfecta o imperfecta. Estados Unidos es una democracia perfecta e imperfecta, como la nuestra, que perfecta o imperfecta. Pero el enemigo, el nazi-islamismo, o el fascismo, como lo has llamado tú, Pilar...
Yo utilizo el término de Glucksmann, que por cierto, fíjate, una voz tan lúcida que murió hace poco, él hablaba siempre del islamofascismo.
Islamofascismo, pues dejémoslo
fíjate
ahí.
Fíjate que la mayoría de la gente que de alguna forma hemos levantado la voz, venimos de la izquierda. Oriana Falachi venía de la izquierda.
Claro.
Había sido incluso partisana con 14 años, pasando el Arno, llevando comida para la resistencia antinazi, ¿no? Hablamos de Glucksmann, que había sido maoísta, había estado en el mayo del 68 y que levantó la voz y dijo: la izquierda está traicionando a la libertad, como Camus en su momento con el estalinismo. Y que te cuento de ti mismo y de todos nosotros.
No, todos nosotros, naturalmente, pero es que lo progresista es atacar a los movimientos totalitarios. Y
sí,
esto es un movimiento totalitario, además teocrático. Vamos, y encima de los laicos...
Hauràs vist que en el meu llibre, ho recordes perquè ho hem comentat, jo utilitzo cites de Marx per donar-los una bufetada a tots aquests bonistes. Perquè, a veure, jo puc entendre que en aquests moments que estan tan colpits per aquesta matança tan terrorífica, per cert, el mateix, cada dia estan vivint matances, les tenim més lluny, però aquests tipus estan matant molt, molt, eh?
Molt.
Clar, en aquest moment tan colpidor, i potser estem parlant de coses que són com més ideològiques, però és que estan en la base. És a dir, si la percepció que tenen els ciutadans que acaben enganxant-se amb aquest fenomen totalitari, és que aquí no ens amoïna, no ens interpel·la, no reaccionem, confonem la democràcia i la tolerància amb la tolerància amb la delinqüència. Tot això que fem fa que enviem missatges encara més pèrfids. Estem permetent que tot això s'alimenti i creixi. I clar, com jo dic en una frase del llibre que no és meva, que la vaig vampiritzar perquè em sembla molt rotunda, aquest és el fenomen d'un Hitler, d'un Goebbels amb internet, amb molt diner i amb molta capacitat tecnològica. Estem parlant del segle XXI. I si féssim ara els números, no sé quants finalment seran les víctimes, diguem-ne, dels atemptats aquests avui a París, però jo una vegada em vaig posar a comptar, només estrictament sense comptar les guerres, només comptar els atemptats i en sortien milers de milers. Milers de milers, hem perdut la memòria perquè ens estem acostumant al mal. Però el mal és terrorífic.
Permeta'm, Pilar, que són la 1:20 de la matinada. Tinc un periodista del diari El País que està al costat d'aquesta sala Bataclan. És el company Dani Verdú, que està en línia en aquest programa especial de RAC1. Hola, Dani, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Explica'ns, sisplau, tu que has pogut presenciar, o almenys estàs en aquesta zona en aquests moments.
Sí, bueno, hi ha una zona acordonada, estem com a 300 metres de l'estada, i portem aquí un parell d'hores i la veritat és que s'han sentit com 7 detonacions, diversos disparos, la policia es veu que ha entrat a la sala i han entrat moltíssimes ambulàncies i han sortit moltes més, moltes amb la sirena apagada, el qual fa pensar que no ha anat gaire bé la cosa. Però bueno, la veritat és que no hi ha dades encara, estan esperant que hi hagi una roda de premsa en alguns minuts d'un responsable policial que explicarà una mica com està tot.
Sí, però, ja t'aviso, Dani, que el president Hollande està anant cap a aquesta zona, que és, sens dubte, la pitjor d'aquests 7 punts de França, de París concretament, on hi ha hagut aquests diferents atemptats, aquesta sala, on hi havia aquest concert de música, que a més en parlàvem fa un parell de setmanes amb el Guillemil Kuwait, precisament d'aquest concert. Per cert, que aquest grup ha d'actuar en breu a Barcelona. Ha d'actuar en breu a Barcelona... I sembla, pel que han penjat al seu Facebook, sembla que ells estan bé. Amb la qual cosa, no sé si d'aquesta suspendrà la gira o no, no en tinc ni idea. El que sí que sabem és que ells estan bé, els components d'aquest grup. I ja, oficialment, a través dels diferents mitjans de comunicació, ja es dona com a bona la xifra que en aquesta zona, en aquesta sala de concert, al Bataclan, hi ha hagut al voltant de 100 morts, només en aquesta zona. Al voltant de 100 morts. Al voltant d'un centre de morts.
Sí, us confirma que estàvem veient.
En aquests moments, Dani, no podeu accedir enlloc, no suposo?
No, ja et dic, estem a 300 metres, la zona està acordonada, hi ha una tensió espectacular, ha aconseguit sortir alguna gent, hem parlat amb algun supervivent que havia aconseguit escapar-se, en fi, tots plorant, evidentment, i amb una tensió i un pànic desorbitats, no? Com et pots imaginar. La veritat és que la situació és bastant catastròfica.
Ja, només em faig absolutament el cas. Moltes gràcies, Dani. Molta sort, de bo.
Gràcies.
Cuida't, que vagi bé. Cuida't, gràcies. Segons Euronews, un oient a través del Twitter ens està informant, l'Estat Islàmic ja ha reivindicat l'atac en nom de Síria. És el que comentava abans el Jofre Montoto. Ja sí. Pot ser Síria, pot ser Iraq, sí. Aquí és igual. És a dir, l'any que ve serà un altre país. Una i 23 minuts. Albert Lladó, alguna informació des de la corresponsalitat de París d'última hora?
No, la darrera hora, com bé dèieu, és que François Hollande està dirigint a la sala Bataclan i que la policia demana reiteradament que la gent no surti de les seves cases perquè encara s'estaria buscant algun dels atacants fugats per la ciutat.
Uh-huh. Anem amb aquest altre testimoni, oient de RAC1, que ens ha trucat des de 50-60 metres de la zona d'aquesta sala de festes Bataclan a París. L'Ignasi, alguna novetat, Ignasi?
Doncs bé, de novetat, sí, sembla ser que pel que es sent a la televisió, han entrat a la sala del Bataclan i han abatut a 3 homes, 3 terroristes. Com bé dèieu, sembla ser que hi ha al voltant de 100 morts, la qual cosa a mi no m'estranya gaire, tenint en compte que l'aforament del Bataclan és d'unes 1.500 persones, Per tant, les xifres me semblen bastant possibles i probables. S'han abatut, com deia, a 3 terroristes i es calcula que hi havia 5 terroristes actuant a la zona de París, al centre. Per tant, com a mínim, encara en queden 2 que no saben exactament on estan. No es pot sortir de casa, està l'armada al carrer i els ciutadans tenen l'ordre, sobretot aquí als voltants, a no abandonar casa seva i realment no es pot sortir.
Mm-hmm. Efectivament, ara ens envien una fotografia de la sala. Abans del concert, sí, estava plena, absolutament plena.
L'aforament és de 1.500 persones, ho sé perquè tinc un company que treballa allà, que per sort avui no estava,
sí, realment,
treballant, i bueno, jo al tenir-ho tan al costat realment no és que hi vagi cada dia, però és una zona bastant, bastant concorreguda, sobretot pels habitants de París, perquè el districte on ha passat és realment la zona d'oci nocturn dels ciutadans de París, ja no dels turistes, sinó de la gent que realment viu a la ciutat de París.
Tornem més tard. Gràcies, Ignasi, fins ara.
Gràcies.
Que vagi bé.
A tu,
gràcies. Sí. Efectivament. 4 minuts i arribarem a les 2:15. Acomiado ja la Pilar Rahola, que ha de marxar...
Jordi, deixa'm dir-te una cosa només. En la tipificació del tipus d'atemptat. Aquest atemptat respon a la crida que va fer en el seu moment un dels grans ideòlegs jihadistes, que es diu Saint Marian, que va començar a teoritzar a través d'algunes revistes altrament, que pots molt sovint trobar a internet, Inspire, per exemple, en el seu moment la podies arribar a llegir per internet, desgraciadament en vivim en aquest món. El Saint Marian va començar a teoritzar la idea de que la jihad era una qüestió individual i que era un error imaginar que calia fer una gran bomba elaborada i complexa com la de les Torres Bessones, per exemple, quan apunyalant a un simple policia als carrers de Londres o agafant una Kalashnikov en un concert o per exemple, en un esdeveniment esportiu, sorties igualment a la CNN. Ho explicava així en aquests termes. I després hi ha un article molt famós que es titula exactament com fer una bomba a la cuina de la teva mare, amb totes les dades i senyals. La idea seria, i l'explicava d'aquesta manera... Si tu ets un bon musulmà, és a dir, en el sentit, diguem-ne, totalitari del terme, en el sentit ideològic, i no pots fer res més que menysprear i escupir, menysprea, escup i si pot insulta. Si tens un ganivet, punxa. Si tens una pistola, utilitza. Si tens un Kalashnikov, fes una matança. La jihad és individual, no calen cèl·lules, no calen grups. Segurament, òbviament, el d'avui ha estat coordinat i és molt més elaborat del que et dic, però fixa't que la matança, per exemple, que es va produir en la Marató de Boston, responia a aquesta crida i ell deia explícitament: actueu en concerts i en esdeveniments esportius, perquè és on creareu més terror, perquè es busca el terror.
És que fixa't, Pilar, perdona, disculpa, és que el Jofre Llombart, l'amic i sotsdirector del Món Arracó, abans m'ha piulat, m'ha enviat un missatge. Futbol, restaurant, compres i rock. Sí, han atacat el model d'oci occidental.
Sí, perquè és on la gent normal, és a dir, la víctima més preuada d'aquest fenomen totalitari és l'ésser anònim, el ciutadà. Que el ciutadà, quan està veient la tele, pensi que pot ser ell. Això és la creació del terror absolut. Que el tenen molt teoritzat. El llibre aquest del Saint Marian que et dic té més de 1.000 pàgines, eh? Jo tinc tota la versió anglesa, no me l'he llegit sencer, com pots imaginar, però quedes esfereït de la precisió i minuciositat. Coneixen com vivim, coneixen quins són els nostres punts febles i li diuen als seus: ataqueu aquí! Un divendres a la nit, que la gent surt, uns nanos joves que van escoltar un concert, un partit de futbol, una marató... Aquest és el cor de la civilització. Aquí és on fem mal perquè creem el terror.
Perdona'm, Pilar, sí, abans de marxar, un instant, perquè hi ha, com dèiem, la xarxa té coses bones i coses dolentes. La dolenta, que m'han aixecat la camisa, la fotografia aquella del Bataclan, era falsa, ja circula per la xarxa, però algú hi ha fet la gracieta. L'idiota de Tor hi ha fet la gracieta. Hi ha hagut indocumentats com jo que hem agafat la gracieta i l'hem explicat als oients. Doncs és falsa, i demano disculpes. Però
no,
té coses...
Amb la mateixa immediatesa estàs dient que és falsa.
I en canvi, sí, això també és veritat. I amb la mateixa immediatesa que m'ha arribat un oient, la gràcia és que ens escolten oients de tot el món gràcies a internet, ens ha enviat una fotografia, l'Àlex Maspons, de... Stade de France, Saint-Denis, vendredi 13 de novembre 2015, França, Alemanya. Porta R, bloc R12, rang 47, place 24, amb un text que diu: concretament, sóc a París i estava al partit amb el meu fill de 9 anys. Àlex Maspons, bona nit.
Bona nit.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. No sé com deus estar, perquè ja no és només tu, sinó que anaves amb una criatura al teu costat.
Sí, bueno, a veure, tu ja ens coneixem, jo sóc el fill d'Oriol Maspons, el fotògraf.
Sí, tant.
I estàvem a París per la París Foto, per l'exposició, per la Fira de París de Fotografia, que aquest any havíem fotos del meu pare, i mira, per aprofitar el cap de setmana avui ja havíem pensat anar al partit. I, bueno, hem tingut que sortir corrents.
Perquè com ha anat? Exactament què ha passat? Explica'ns exactament què ha passat i quina és la teva experiència que ha viscut amb el teu fill a l'estadi.
Bueno, a veure, la primera part hem sentit dues explosions fortes, que
veuràs a la xarxa, perquè ja està fent-se viral, no sé si ho has vist ja, Àlex, tu que ets actiu al Twitter.
No.
Pues veuràs que hi ha una imatge que és sorprenent, que s'està jugant el partit entre França i Alemanya, i de cop i volta sent un bum! I sí, que fins i tot hi ha algun jugador com queda com mig parat, com dient que és això, i continua.
Sí, han sigut dues, però en aquells moments, que sí, semblava una cosa que semblava més forta que un petard, però en aquells moments ningú ha dit res. Jo no m'he imaginat que fos una bomba. És que ningú ha reaccionat com si fos una bomba. Ningú ha reaccionat en pànic, tothom s'ha quedat igual. Ni, bueno, no sé, han sonat dues seguides i he pensat que bueno, sí que era una explosió forta, però que s'ha notat que era a l'exterior. Però com que, a més, ha arribat a mitja part i tampoc ningú ens ha dit res, doncs tothom ha continuat a l'estadi tranquil·lament. El que sí, en minut 75 he començat a veure que la gent marxava. I m'ha estranyat. I com que jo ja havia anat a Sant Denis un parell de cops i sé que s'arma un caos de cuidado a la sortida del tren, del metro, li he dit al meu fill, escolta, marxem ja perquè si no agafarem molta cua. I només sortir ja he vist que totes les sortides estaven acordonades per policies i que ens feien sortir tots pel mateix lloc. I en aquells moments he pensat, ostres, quan surti tothom això serà un embut de nassos. Vull dir, m'ha estranyat molt que haguessin sortides que estiguessin tallades. Quan ja hem sortit, diguéssim, a l'exterior, he vist que hi havia un munt de gent a fora. I he pensat que raro que la gent marxi tan aviat. I m'ha estranyat, m'ha sorprès. No era una sortida normal de 10 minuts abans d'acabar un partit. He continuat uns metres i he vist un magrebí amb tota la cara plena de sang, que estava amb altres compatriotes seus, i he pensat que s'havien pagat. Perquè, clar, vull dir, és que no arribes mai a pensar que és tot això, però després hem començat a veure policies, soldats, i llavors ja tota la sortida pel carrer estava cordonant les policies que ens portaven a tots cap a l'estació, i aleshores ja el meu telèfon ha agafat connexió i he començat a rebre 30 trucades perdudes de la meva mare, de la mare del nen, i de tots. I bueno, i així hem arribat fins on estem, que és a Clichy, i ja estem a l'apartament.
El nen devia estar molt espantat, no suposo, de tot
plegat. El nen està emocionadíssim, com si fos una pel·lícula d'Indiana Jones.
Sí, clar. Agafat per aquí és fantàstic. La innocència.
He vist tots els policies, tots els soldats, i he sentit que les explosions eren bombes de veritat i és com si estigués en una pel·lícula.
Clar.
No, espantats estaven els altres, els que no sabien res de nosaltres.
Clar, normal.
I nosaltres, de fet, no hem passat en cap situació de perill concret que nosaltres sabem. Però clar, és que tot això està al costat on estem. La discoteca aquesta està a 4 quilòmetres d'on estem nosaltres ara mateix.
És curiós que ningú pensés que era una bomba. És molt curiós.
No. A l'estadi s'ha viscut amb una absoluta tranquil·litat tot. Havia bastant ambient, l'estadi estava ple, i tu no et vas a pensar que en aquells moments això és una bomba. I de sort han sonat dues seguides i no tens consciència del que ha arribat a passar en aquells moments.
Hi ha hagut una imatge que
s'ha sentit nítidament i s'ha sentit fort.
Sí, vaja, mira aquest vídeo ara com puguis, ja ho veuràs, però imagina't tu. Però a més, Àlex, et dic una cosa, mentre tu marxaves hi ha hagut una altra cosa que veuràs també demà tots els informatius, perquè és una imatge que es va repetint sistemàticament a totes les televisions del món, que és que els espectadors, en lloc de fer com tu, de marxar amb el teu fill, han saltat a la gespa.
Sí, això ho he vist abans d'entrar a l'apartament, i he parat en un bar i he vist que hi havia molts espectadors a la gespa. M'imagino que deuen estar els últims en sortir, o els que han esperat a que acabés el partit. I és que devia haver-hi tal aglomeració a la sortida, perquè clar, com que deuen haver tancat les portes de tot un cantó, de tot del cantó de l'estadi on han hagut les explosions, i han fet sortir als espectadors per portes restringides, pues imagino que es deu haver format un embut tal de gent en els passadissos que molts han optat per baixar la gespa. És que, clar, d'una sortida de l'estadi normal segurament han tancat més del 50% de les portes. Clar. Llavors això fa que la gent hagi pogut haver tardat molt en sortir.
I pel que és més, ha sigut una sortida dins del que cap ordenada, perquè, esclar, no sabíeu què passava.
No, jo no m'he enterat fins que a mig camí de l'estació jo he recuperat la línia i ens han començat a entrar trucades i whatsapps. Però, bueno, del tren que nosaltres hem agafat a l'estació han baixat com 300 soldats. En aquest moment ja dius, això va en sèrio. De seguida la zona s'ha quedat militaritzada, com qui diu.
Escolta, t'agraeixo...
I nosaltres que vam arribar el dijous, ja vam veure, vam arribar per Orly, en l'Orlival, que és el tren que et porta fins a la primera estació de metro de París, i ja vam pujar amb nosaltres, no policies, no, vam pujar amb nosaltres soldats uniformats, però com si tinguessin que anar a l'Iraq. El meu fill també es va quedar impressionat, perquè, clar, estàs arribant amb la maleteta a París i trobes uns soldats amb unes embarcalladores que eren quasi més gran que ells a dintre del metro. I, clar, jo penso que ja devien estar esperant alguna cosa. Perquè la presència d'aquests soldats a l'aeroport no em va semblar normal, tot i que estem a París, que sempre tenen que estar alerta, però no em va semblar normal. Anaven massa armats i massa i en una posició massa intimidatòria com perquè fos una vigilància corrent i normal.
Gràcies, Eduardo.
Que quan se passa d'alerta 4 a 5, que el president parlava d'això, l'alerta 4, l'alerta 4 és fins policia, és la porta de policia, la seguretat. Quan passes a 5, ja entra l'exèrcit, ja es militaritza. La situació. Policia més militars.
Per tant, és bastant probable que...
Estaven a l'alerta 5, tenien notícies de...
De que possibles atemptats.
Sí.
De possibles atemptats.
Sí.
Àlex, celebrem que estigueu molt bé.
Gràcies. Quan
heu de tornar, presumptament?
No, tenim el viat diumenge, però bueno, jo crec... Espero que un cop ja hagin agafat a tothom que tenien que agafar... Ja, que, bueno, aquesta situació
d'emergència ja s'aturi. De moment només França ha tancat fronteres, sinó que Bèlgica també ha tancat fronteres. Amb la qual cosa vol dir que en aquests moments no sé si tornaràs diumenge. També t'ho dic. I si no, escolta, mira, paciència.
No, això està clar. No, de fet, jo ara no he sortit al carrer, però bueno, el trajecte que he fet del metro a l'apartament, la gent feia vida normal. Vull dir, bueno, està aquí així, no estic una mica allunyat, però la gent de gent estava en els bars de copes, perquè ens entenguem, tots els bars tenien la tele oberta amb les notícies, però no hi havia una situació de pànic als carrers. Ara, després he començat a llegir que han hagut tirotejos pel Louvre i per llocs, per Sant Joan Pompidou i per llocs així, i això m'ha alertat una mica.
Vigila, perquè ara estem ja al Twitter a aquestes hores de la matinada, que també ho és a París de matinada, comença a ser el regne de Pancho Villa, ja,
Sí,
també
ja, t'ho
dic,
també.
Que comencen a penjar-se fotografies que no són, informacions que no hi ha, incendis que no existeixen, i comença a haver-hi aquí ara que no saps, això hem de saber... estriar el gra de la palla. L'únic que, malauradament, podem dir és que sembla que fons policials han informat a la cadena de televisió BFMTV que, de moment, hi ha, com a mínim, 112 morts en aquests atemptats. 112 morts a hores d'ara. I sembla que... Sí, i possiblement més, diu el Joaquín Luna, efectivament, Joaquín, que està veient a través de la televisió el que... 140 ja, segons l'Ajuntament de París. 140 en aquests moments, segons l'Ajuntament de París. Estem a dos quarts i mig de 10. Ve a saber si aquesta xifra anirà augmentant o no. Esperem que no, però malauradament està bé que sí en el decurs d'aquesta matinada. Àlex, moltes gràcies per entrar en aquest programa especial de RAC1.
De res. Bona nit.
I felicitats per sortir-te'n de tot plegat.
Gràcies,
que vagi bé. La Torre Eiffel acaba d'apagar els llums en senyal de dol a aquestes hores. Demà al matí, a primera hora, m'informa l'Anabel Luna, es reuneix el conseller d'Interior amb els Mossos d'Esquadra. i tant el president de la Generalitat i l'alcaldessa Ada Colau han convocat concentració de protesta demà a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. No sé si moltes vegades aquestes manifestacions, que s'han de fer, que s'han de fer, però si serveixen per fi, per una fotografia, per una imatge d'unitat, Joaquim Luna...
Jo escoltava amb molta atenció i estan molt d'acord a la Pilar Rahola, a l'Eduardo Martín de Pozuelo, de que hi ha un cert bonisme a la societat, etc, que no és bo, però tinc la impressió que els estats, els governs, les policies occidentals sí que estan, sí que són conscients del problema que tenen davant. Això és la impressió que tinc. Tenen segurament, crec, els mitjans, hi han totes les intencions del món de combatre aquest enemic, però és que realment és un enemic molt complicat de combatre. És a dir, que tu tens mesures, diguem, de xoc, tens mesures, se suposa que a mig i llarg termini, però, clar, és un enemic, diguem, inèdit, perquè el nazisme era Hitler, estava localitzat. I aquí realment, és a dir, encara que no hi hagués aquest bonisme, jo no sé què més farien els governs, els estats, que no facin ja, perquè jo tinc la impressió que, sí, aquest bonisme existeix, però la consciència, diguem, des de l'11 de setembre a totes les capitals, al Pentàgon, a la CIA, a França, a Londres, a tot arreu, sí que són conscients, però és molt difícil de combatre, molt difícil.
Falten 19 minuts per arribar a les 2 en punt de la matinada. L'Empire State Building a Nova York ha posat els colors de la bandera francesa. Segons Le Monde, m'informa el Jordi Saumell des de la redacció, els teatres han tancat temporalment i el govern mobilitza a París 1.500 soldats addicionals. 1.500 soldats addicionals. Per cert que demà a Barcelona hi ha la cúpula del Partit Popular, ergo la cúpula del govern espanyol, perquè hi ha la presentació dels caps de llista, de tots els caps de llista, de la candidatura del Partit Popular a les pròximes eleccions al Congrés dels Diputats. Esclar, amb la qual cosa serà un dia complicat a la ciutat de Barcelona, amb la manifestació convocada per Artur Mas i Ada Colau a les 12 del migdia, repeteixo, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, al marge, repeteixo també, d'aquesta, el president del govern espanyol serà, repeteixo, aquí a Barcelona, en aquesta presentació d'aquests actes. Falten 18 minuts per les 2 en punt de la matinada. De seguida tornem en aquest programa especial de RAC1. Pels que surten de sopar, enhorabona per haver pogut sopar. Pels que han sortit de sopar i de prendre un got, que sàpiguen que esperem que peixin bé el sopar amb la mala notícia que ens ha arribat des de les 9 de la nit i que estem seguint aquí puntualment en aquest programa especial de RAC1, que de moment tenim 7, que sapiguem, 7 llocs diferents de la ciutat de París on hi ha hagut atemptats en escala, que han anat progressivament parlant la xifra de morts, i ara estaríem parlant del voltant de 140 morts. Un dels 7 llocs, el pitjor, ha estat una sala de festes que es diu Bataclan, on 3 terroristes, sembla que sortosament abatuts, haurien entrat i haurien començat a llançar ràfegues en Kalashnikov de manera indiscriminada. Els han retingut a l'hostatge i han pogut, sembla que alguns hostatges han pogut finalment, amb l'entrada de l'exèrcit en aquesta sala Bataclan, han pogut sortir finalment alguns i han aconseguit salvar la vida. Però repeteixo, a 3:15 pràcticament de 2 de la matinada, en aquest programa especial de RAC1, sabem, de moment, assegurats per l'Ajuntament de París, 140 morts.
RAC1.
Vins La Vanguardia presenta una selecció de 6 vins, tots Riojas, a un preu excepcional, per només 39 euros. Els clàssics LAN i Hacienda López de Haro, tots dos reserva i 2009, contrasten amb la modernitat de 13 Lunes 2012. Recorda, 6 vins de La Rioja, valorats en 60 euros, per només 39. Truca ara al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda.
Que no, que no nos vamos nosotros.
Som l'informatiu que més creix en espectadors.
Èxit absolut.
En credibilitat.
El deute públic no es pot pagar.
I el nostre compromís amb centenars de milers de catalans.
Veus com la gent s'equivoca? Jo també.
També creix dia rere dia.
Em vaig a veure el Cuní, que prendré més.
8 al dia amb Josep Cuní. Els vespres de dilluns a divendres a 8 TV.
Diumenge 22 de novembre participa a la 92a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz amb el patrocini de Cúpula Events, Freedom, Renault Barcelona, CaixaBank, Soria Natural i Actimel Provital. Corre a inscriure-t'hi a jeanbuen.cat i rebràs una samarreta tècnica ASICS disponible en dos models, d'home i de dona. Inscriu-t'hi i participa a la cursa d'avui i de sempre. Diumenge 22 de novembre t'esperem al Parc de Montjuïc.
RAC 1 i Torrons Vicenç presenten divendres 20 de novembre.
Marcelina, desperta't, que ens anem d'anar a Gramont.
Qui demana?
Aquest home no arriba ni a la cantonada.
El divendres 20 de novembre, el programa de la Peluda versió RAC1 el fem en directe des de Gramont.
En directe, diu, si tot ho porten gravat.
Calli, que ja me'n recordo. És un dia molt important. Amb Torrons Vicenç presentarem el torró RAC1 solidari a la capital torronaire de Catalunya.
La pressió.
Hi haurà gent que enraona, aquell home que fa coses de mentalisme, el David Baró, i aquell noi que es diu Nyanyo.
Vol dir el penyo, eh?
No, home, no, Nyapo, de la PL.
També hi haurà actuacions musicals amb els Pastorets Rock i els de Hans Carlstedt. Això serà un disloque total al Teatre Casal Agramontí.
Tararí, tararí.
Feu memòria. Divendres, dia 20, la versió RAC1 a Agramunt.
Val més anar a Agramunt que no pas a Gravall.
Talla això, que no fa gràcia.
Divendres 20 de novembre, versió RAC1, amb Toni Clapés en directe des de la sala teatre Casal Agramontí, per presentar en directe el Torró de RAC1. Us hi esperem a tots. Som 1. Més informació a rac1.cat.
GourmetLaVanguardia.com et porta a casa una selecció exclusiva de salmó fumat Sumum per només 29 euros. 4 peces de salmó fumat en diferents formats, un vi Sauvignon Blanc de Sumarroca per maridar, crackers Waterthins, dues salses de culinari Journey i un pot de caviar oli arbequina per presentar millor els teus plats. Tot el pack valorat en 67 euros per només 29. Truca ara al 93 550 0105 o entra a GourmetLaVanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per FiberTree.
Insòlits, divertits, emocionants. Les tardes de 8 TV estan plenes de moments únics i trencadors.
Jo com Franco estuve en la cárcel també.
Descobreix-los a Trencadís, amb Sandra Verneda. De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. 8 TV, vine i veuràs.
RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per...
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges...
Tots els extras.
El que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast.
RAC1.cat. Tots som 1. RAC1.
I 2 minuts de 2 de la matinada. Aquells que estaven dormint i que es lleven, no és el matí encara. Hem canviat avui l'ordre dels factors, però esperem que no hagi alterat tampoc el producte. I el producte és aquest programa especial, malauradament, amb aquests confirmats 150 morts que, de moment, diuen les autoritats franceses que hi ha hagut en aquest múltiple atemptat aquesta nit a París. Tinc en línia Javier Lesaca, és expert de l'Observatori Internacional d'Estudis sobre Terrorisme de l'OIT a Washington. Javier Lesaca, bona nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro, estamos hablando de un atentado, de otro atentado que sigue al de Nueva York, que sigue al de Madrid, que sigue al de Londres, ahora París, repetimos de momento, 150 muertos. Estamos hablando con Eduardo Martín de Pozuelo y con Joaquín Luna de lo que ha pasado. Es indiscutible que estamos hablando de un nuevo ataque del yihadismo. ¿Qué valoración puede hacer desde Washington de lo que está pasando hoy en Francia?
Bueno, lo primero, como procede en una situación de estas, yo tengo esa prudencia. Se está especulando mucho sobre la autoría del atentado. No cabe duda que es obra de un grupo terrorista de carácter islamista y con una estructura de terrorismo, pero bueno, todavía no ha habido ninguna reivindicación oficial. En las redes sociales, el Estado Islámico, cada vez que ha hecho atentado, a las horas, lo ha reivindicado, y siempre que ha reivindicado atentado se ha demostrado que ha sido cierto. Yo creo que es necesario dejar pasar unas horas, porque tampoco sería descartable la participación de un atentado de Al-Qaeda, que está en disputa, ¿no?, por a ver quién comete la mayor barbaridad en cuanto a terrorismo con el Estado Islámico. Bueno, quedaría la duda de qué grupo está detrás, pero en cualquier caso es evidente que se trata de un grupo terrorista islamista con una estructura muy potente, porque desde luego es un atentado que requiere mucha preparación, requiere muchas horas de entrenamiento y de diseño, ¿no? Estamos ante un gran atentado y con otras consecuencias.
Estamos hablando de una organización, estamos comentándolo con Eduardo Martín de Pozuelo, con Joaquín Luna y anteriormente con Pilar Rahola, estamos hablando, y de Jofre Montoto, estamos hablando de un atentado a gran escala, un atentado efectivamente muy bien orquestado, muy bien preparado y por tanto, de un grupo muy bien, y nunca mejor dicho, muy bien armado, y no tan solo con armas, sino con una estructura muy potente detrás, ¿no?
Sí, eso es lo que resulta más novedoso, perdón por la expresión, ¿no?, pero de los atentados perpetrados hasta ahora por el ISIS en Europa, ¿no? La mayoría de esos atentados han sido inspirados por el ISIS, han sido obras de lo que se denominan lobos solitarios, y de tratarse de un atentado del ISIS sería la primera vez que en Europa hace un atentado estilo Al-Qaeda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un gran atentado, con estructura, con grupos suficientemente organizados. Sería un paso, desde luego, muy significativo, aunque no sería sorprendente, porque desde luego todos recordaremos que hace dos semanas volaron un avión en pleno vuelo, un avión ruso en Egipto. De confirmarse esta escalada, desde luego el ISIS se estaría convirtiendo sin ningún tipo de duda en la mayor amenaza para la comunidad internacional.
Efectivamente,
es un paso muy significativo, desde luego.
Efectivamente, no hemos hablado del avión de Egipto, efectivamente, y que ya incluso las autoridades de la Gran Bretaña han confirmado que había una bomba dentro del avión, ¿no?
Sí, bueno, y además, a ver, yo estoy esperando todavía y constantemente siguiendo los hashtags a que haya una reivindicación oficial, porque desde luego la habrá, ¿no?, el hecho de que haya sido ISIS. Pero bueno, desde luego los elementos apuntan a que pueden ser ellos, no, con toda la prudencia, desde luego. Todos los mensajes de amenazas que han lanzado a la comunidad internacional, el ISIS en los dos últimos años, 25, o sea, el país más amenazado con 25 amenazas directas ha sido Rusia. Y el segundo país con amenazas directas ha sido Francia, 18, muy por encima de las amenazas que han podido recibir Estados Unidos, Israel, otros grupos, otros países que han sido tradicionalmente objetivo de grupos yihadistas, ¿no? El ISIS se caracteriza por su especial fijación y obsesión con Rusia y Francia, y luego sus atentados físicos se corresponden con ese tipo de amenazas que lanzan, ¿no? También quiero recordar que el 30 de octubre, hace apenas dos semanas, lanzaron un videoclip musical animando también a la comunidad árabe en Francia a realizar atentados en Francia, en un libro que se llamaba Avancé. Sí. Bueno, desde luego, todos los elementos apuntan a que pueda ser obra de este grupo terrorista, pero bueno, yo creo que es prudente esperar a que haya una confirmación oficial.
Bien, para la gente que desconozca, todos nos hemos acostumbrado al nombre de Al-Qaeda, pero nos estamos empezando a acostumbrar al nombre de ISIS. Señor Besaca, ¿qué es? Un instante, porque habla, permítame, el presidente francés, François Hollande. Sí.
Et je veux aussi dire notre admiration à l'égard de tous ces services.
Per tots els serveis, mèdics, els bombers, la protecció civil, que s'han desplegat amb tanta eficàcia aquesta nit. Hi ha molts ferits, sí, hi ha ferits molt greus, ferits molt xocats pel que han viscut també, i estarem aquí. Volem estar aquí entre ells, entre aquells que han experimentat en primera persona actes tan terribles, per dir que la justícia serà implacable. Quan els terroristes són capaços de dur a terme atrocitats d'aquest nivell, la resposta ha de ser una França determinada, una França unida, una França que treballa junta i que no es deixa impressionar, tot i que avui expressa França unes emocions infinites en relació a aquest drama, a aquesta tragèdia abominable i davant d'aquesta barbària. Gràcies.
Són les paraules de François Hollande, el president francès, mentre quan parlava amb Javier Lesaca, que és expert de l'Observatori Internacional d'Estudis sobre Terrorisme a Washington. Le preguntava al senyor Lesaca que estamos muy familiarizados, desgraciadamente, en los últimos años con el nombre de Al-Qaeda, pero que nos estamos empezando a familiarizar con el nombre de ISIS. ¿Quién es exactamente ISIS? ¿Quién está detrás de ISIS?
Bueno, es una pregunta muy, desde luego muy, muy interesante. Bueno, ISIS quiere decir, es el acrónimo de Estado Islámico en Siria y el Levante. En árabe es Daesh, por eso está... polémica que hay si llamarlo ISIS o Daesh, en el fondo lo mismo, porque Daesh es Dawlat al-Islam fi al-Sharq wa al-Shams, fa Siria wa al-Shams, que quiere decir Estado Islámico en árabe, ¿no? Y entonces, ese acrónimo lo que quiere decir es resume el ansia de este grupo terrorista por ser un Estado, ¿no? Por romper las fronteras del acuerdo de Saspico que dividía el mundo árabe, ¿no? Y de facto las ha roto, porque ha eliminado gran parte de la frontera entre Siria e Irak, y su objetivo es construir ahí un nuevo estado de carácter absolutamente islámico, ¿no? Recuperar el califato. Este grupo comienza como una segregación de Al-Qaeda en el año 2005, sobre todo en Irak, de gente que empieza a seguir, me imagino que ustedes tenían en la cabeza aquel cruento delegado de Al-Qaeda en Irak, que era Al-Sarqawi, que se especializó precisamente en decapitar a sus rehenes, ¿no? Y que murió en un bombardeo de Estados Unidos. Pues los seguidores de Al-Sarqawi, que era el Al-Qaeda en Irak, poco a poco se fueron aglutinando en torno a un nuevo líder, que era Abu Bakr al-Baghdadi, un islamista jordano, ¿no? que llegó a Irak. Y en torno a esa pequeña comunidad ha ido creciendo lo que al principio era una separación o un grupo de Al-Qaeda, y acabó teniendo una entidad propia, ¿no? Este grupo empezó a tener muchísimo poder cuando en julio de 2014 se hacen con el control de la ciudad iraquí de Mosul y empiezan a dominar verdaderamente el terreno. Y a partir de ahí, como un fenómeno de dominó, fueron dominando todas las ciudades, sobre todo del norte de Siria y norte de Irak, que carecían, digamos, de alguna manera de un poder. Aprovecharon el vacío de poder que había dejado pues la caída del régimen de Saddam Hussein, sobre todo, y la caída de gran parte del Estado sirio, sobre todo en el norte, para expandirse de manera muy rápida, ¿no? Y conseguir la alianza de las poblaciones en esas ciudades. Y lo que empezó siendo, pues, es un reducto de gente alrededor de Al-Sarqawi, después de Abu Bakr al-Baghdadi, acabó convirtiéndose en la verdadera referencia mundial, ¿no? Del extremismo terrorista yihadista.
D'acord, ¿no? Eduardo Martín de Pozuelo.
Sí, bueno, es un resumen perfecto de lo que es ISIS. La única discrepancia es la expresión de la caída del régimen de Saddam. Aquello es un error de Occidente y una provocación. Ahora sabemos que no había terrorismo antes, la llegada fue posterior, la de Al-Sarqawi, ¿eh? Pero bueno, en lo demás se ha desarrollado como usted dice.
No quiero entrar en, pero bueno, sí, comparto su reflexión.
Claro.
El Estado Islámico es sin duda un fruto del vacío de poder que deja la ocupación de Estados Unidos en Irak. Yo creo que hay ya un bastante consenso hacia esa reflexión.
Ahora el error se ha vuelto a cometer con Libia, pero bueno, ya lo veremos lo que nos pasa.
Sí, bueno, de hecho las zonas de expansión del Estado Islámico son hacia lugares donde donde se convierten en estados fallidos. Son Libia, es Yemen, es Afganistán, la región que ellos denominan ahora Jurasán. Desde luego, el mayor aliado del Estado Islámico son los estados fallidos. Eso es empíricamente comprobable.
Joaquín,
sí, hola, señor Lesaca. A mí su reflexión me parece muy interesante, porque cuando hablamos de cómo combatir a este enemigo, para mí es una guerra inédita, muy difícil de ganar, porque ¿a quién atacamos? ¿Y que sobre todo el escenario del mundo árabe es que ¿qué Estado árabe no es un Estado fallido?
Bueno, efectivamente, a ver, yo creo que el Estado Islámico, pues bueno, o el ISIS, por ponerle un nombre, porque hay que poner una palabra para definirlo siempre, ¿no? Es un fenómeno puramente posmoderno, fruto de la crisis de la nación-estado, ¿no? Las grandes naciones-estado, y se trata de una amenaza muy líquida, ¿no? Es lo que un término que se emplea en el mundo bélico es el de las guerras irrestrictas, ¿no? Que es que ya a partir del siglo XXI las guerras nunca más van a ser como las hemos conocido, ¿no? Sino que van a ser guerras mucho más líquidas, conflictos mucho más asimétricos. Y el ISIS encaja perfectamente en esto. Como ustedes dicen, es muy difícil negociar con quién se puede sentar en Naciones Unidas para llegar a un armisticio o a llegar a una sede. Es muy complicado, ¿no? Entonces, efectivamente, el reto es completamente nuevo y las soluciones tienen que ser nuevas. Y yo creo que la comunidad internacional pues está todavía pensando cómo hacer frente a esto, pero el reto yo creo que es probablemente el mayor.